Bona sort.
Doncs moltes gràcies, deixem ara amb el butlletí i després amb Ona Vinà i el més calent a l'Aigüera.
En xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra, crec, en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclàfits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins a les 9 del matí, els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més, presumptament d'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages, quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
Notícies en xarxa.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dimecres 9 de setembre tenim com sempre un programa farcit de continguts i començarem engegant de nou la secció Mirades d'Igualtat, que com ja sabeu fem en col·laboració amb l'àrea d'Acció Social i d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Escala. I avui l'obrirem per parlar de coeducació amb la directora general d'Equitat de Treballs i Corresponsabilitat. Tot seguit reprendrem la secció Les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la coach Montserrat Espeldi La Mitjana, que avui ens parlarà dels canvis i la por que a vegades ens generen. I per acabar, avui descobrirem nous secrets de cuina amb la Joy Oliveres i la Remei Arnau, que ens ensenyaran a fer conserves. I recordeu que, com cada dimecres, avui sortejarem un número de loteria de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Així que som-hi. Fet aquest sumari, comencem amb Nova Plana del Mirades d'Igualtat. I obrim, com dèiem, aquesta nova plana del Mirades d'Igualtat i avui volem posar la mirada en la coeducació i concretament ens volem fixar en una prova pilot que s'ha fet aquest estiu a diferents casals de Catalunya i que precisament també ha implicat els casals de l'Escala. I per fer-ho avui tenim el plaer de saludar la directora general d'Equitat en els Treballs i Corresponsabilitat, la Sarai Espejo Benito. Bon dia, Sarai, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Sarai? Bon dia.
Sí, molt bon dia.
Ara, perdona, que no et sentíem. Sarai, per començar, voldríem situar una mica, no? Què és el concepte, què és l'educació? A què fa referència aquest coeducació?
Clar, és una pregunta molt adient, no? I primer de tot, doncs, agrair-vos l'interès en parlar d'un tema com aquest, no? La coeducació és bàsicament una estratègia educativa i social que el que vol és promoure la igualtat efectiva entre les dones i els homes. I en aquest cas, doncs, incidint des de la petita infància per assegurar-nos que infants i joves creixen i aprenen i es relacionen entenent que la igualtat és un principi rector de la nostra societat. Partim de la idea bàsica de que les desigualtats de gènere no són naturals, sinó que són apreses i, per tant, tenim capacitat des de l'educació, des de la comunitat, des de la sensibilitat, doncs, de revertir-les. I és amb aquest principi rector, doncs, que treballem des de les accions públiques també, doncs, per promoure la lluita contra les discriminacions i revertir violències i altres vulneracions de drets.
Mm-hmm. Clar, treballeu des d'aquesta petita infància. Per què creieu que és tan important, no?, començar des de que som ben petits?
Bàsicament perquè la idea és evitar que des de petites, sobretot les nenes, doncs pateixin el que li anomenem la bretxa dels somnis. Que bàsicament diu que des de petites hi ha moltes nenes que a partir dels 4 o 5 anys doncs hi ha coses que ja es projecten que creuen que no poden fer, no? La idea que hi ha somnis que són abarcables només pels nens i hi ha somnis que són abarcables només per les nenes. Nosaltres, com abans comencem a explicar-los que el món de les oportunitats està obert per tota la infància, doncs tindrem més possibilitats, doncs, de tenir societats més igualitàries.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, quin paper tenen els referents, els docents, la família, etc.?
A Catalunya tenim molta presència de la coeducació específicament, doncs els espais d'educació, no? A les escoles es treballa moltíssim, tenim referents, doncs, específics a moltes escoles i, per tant, tant famílies, però també, doncs, tot el personal docent, tots els mestres, els personal d'acollida, tothom treballa ja per la coeducació i existeix, de fet, com un acord social, no?, de que és necessari introduir-la doncs, com a resultat de tota la batalla dels moviments feministes per introduir-ho. Tot i així, doncs, sempre es pot millorar i sempre es pot arribar a nous espais i va ser una mica amb aquesta filosofia que vam començar a dissenyar un projecte per portar la coeducació més enllà de les aules d'educació formal i portar-lo als espais d'espais d'educació no formal.
Mm-hmm. Clar, aquest projecte que comentes entenc que és aquesta estratègia Catalunya Territori Coeducador, no?, en el marc d'on heu fet aquesta prova pilot aquest estiu als casals. Una mica, per què heu tingut aquesta voluntat, no?, de sortir d'aquest lleure formal que ens comentàveu i anar més al lleure no formal, als casals?
Perquè els casals d'estiu específicament, però els casals en general a Catalunya tenim molta cultura, no?, de cau, de grups que es troben els caps de setmana, també són espais privilegiats de convivència, de joc i d'aprenentatge, no? Hem d'entendre que els infants s'eduquen no només amb les coses que els ensenyen a l'escola, sinó amb el que veuen, amb com es relacionen, i en aquests espais específicament d'estiu, doncs els joves i els adolescents doncs comparteixen moltes hores, no?, en entorns de joc, de creativitat i d'experimentació, i que bàsicament ens dona també una nova oportunitat per introduir els valors, doncs, de la igualtat a través del joc i de l'aprenentatge. És veritat que aleshores a través d'activitats educatives i lúdiques doncs podem introduir elements coeducatius que tenen més a veure amb accions que segurament s'aprenen d'una forma més transversal i no només com amb un objectiu específic.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit els casals han posat en pràctica, no?, això que comentaves, diferents activitats més de caire lúdic amb la caixa d'eines per la coeducació. Sí. Explica'ns una mica en què consisteix aquest recurs.
Sí, aquest és un recurs que bàsicament el que tenim és, nosaltres l'anomenem la caixa d'eines a la coeducació, perquè el que bàsicament dona són eines per com a desenvolupar activitats de coeducació en concret amb aquest projecte pilot dins dels casals d'estiu, però estem treballant doncs, per introduir-los en altres espais. Bàsicament, la caixa d'eines s'estructura en vuit eixos temàtics que poden tenir a veure des del foment del pensament crític, l'educació afectivo-sexual, a posar en valor doncs, la contribució de les dones al llarg de la història o lluitar contra les discriminacions, contra les violències, etc. I donar activitats lúdiques per introduir aquestes diferents temàtiques. Aquestes activitats les endrecem tant per edat com per eix temàtic, així que un casal de 3 a 6 anys té com un recull d'activitats específiques adreçades especialment doncs, a infància d'aquestes edats i que poden donar resposta als diferents reptes d'aquests eixos temàtics.
Uh-huh. I en aquest sentit, com creieu que ajuda a treballar la coeducació amb infants el fet que siguin activitats més lúdiques, no? I que no siguin, per exemple, xerrades o coses tan teòriques?
Nosaltres, al principi rector que amb el que treballem, sobretot, és introduir que la coeducació no és una activitat exclusiva en un moment determinat, sinó que és una forma d'entendre com dissenyem les nostres activitats i també els nostres espais de lleure. I, per tant, ens sembla que és una forma d'aconseguir parlar de valors, aconseguir parlar de drets, sense que sembli a vegades una imposició, no? Ens hem pogut trobar i ens ho comenten doncs, companyes també del territori, doncs, que a vegades, no? Si avui tocarà la sessió específica sobre no sé què, i automàticament doncs, alguna part de les persones que assisteixen doncs, ja comencen com a mandra l'activitat. No? I la idea que nosaltres partíem era introduir la coeducació a través del joc, a través d'una qüestió lúdica. I també, i crec que és important també destacar-ho, no només tenim una proposta d'activitats a desenvolupar, sinó que també fem recomanacions sobre com incloure la coeducació en els espais de lleure. O sigui, com és important, per exemple, que els grups no els separem nois i noies per fer activitats, no? Quan fem un equip que intentem acceptar potser en algunes activitats específiques d'educació afectivo-sexual, que algunes expertes i experts ens diuen que és millor separar els grups, però, per exemple, en les activitats de lleure de la infància més petita, no separar els grups. O, per exemple, com observar com els nens i les nenes ocupen l'espai en una mateixa sala per assegurar-nos doncs, que la distribució a l'espai físic també és igualitària, no? O com distribuïm els rols, no? Dins de la mateixa activitat educativa. Ens assegurem que siguin nens i nenes els que recullen les joguines quan hem acabat o els que fan de portaveus dels grups, no? O sigui, no és només que fem una proposta d'activitats a desenvolupar, sinó també desenvolupar-les i com introduir bàsicament la coeducació en totes les nostres accions.
I en aquest sentit, després d'aquesta prova, una mica quins estereotips de gènere o quins prejudicis heu detectat encara molt arrelats tant en infants però també en les persones que acompanyen aquests infants, no?, en aquests espais?
Sí, he de dir que, bueno, com tu comentaves, aquest ha estat un projecte pilot, no?, que es va convidar bàsicament a 50 casals de tota Catalunya que participessin en aquest pilot per tastar-ho, no?, com comentaves, aquesta estratègia la vam presentar el mes de maig, així que estem en el procés de definir, no?, I bàsicament el retorn que hem tingut ha sigut una mica el que segurament doncs, totes podem esperar, no? Hi ha, per exemple, molta poca visibilitat de dones referents en molts àmbits professionals, per exemple. Una de les activitats que hi havia en els casals de coeducació, de les que proposàvem, era, per exemple, identificar les dones que apareixen en els carrers del teu municipi, no? Fer un circuit per la ciutat i anar apuntant quants carrers tenen nom de dona i quants carrers tenen nom d'home, no? No és només que, òbviament, la proporció no és ni molt menys del 50%, sinó que a vegades les pròpies alumnes, participants i joves no sabien ni qui eren les dones dels carrers que tenim de referència, no? O sigui, es posa en evidència doncs, la manca de coneixement de la contribució a les dones, l'existència encara d'estereotips sexistes i de gènere, i és per tant important doncs, seguir treballant, però sí que et vull avançar que nosaltres estem en el procés encara de recollir totes les bones pràctiques que han fet i les avaluacions, no? Perquè una de les coses que ens prenem molt seriosament és fer un seguiment, diguem, d'indicadors del projecte, no? No només en quantitat de casals, sinó en nivell de satisfacció i amb la voluntat que al ser un projecte pilot el puguem millorar. Però t'he de dir que la immensa majoria de les contribucions que hem rebut, no? Les avaluacions són superpositives en, la, en com, es, com estaven explicats les activitats, però sobretot amb l'èxit que ha tingut, no? La, la participació activa doncs, d'infants i d'adolescents durant les activitats de coeducació. Uh-huh. Estem com contentes, la veritat.
No, que bé que hagi tingut aquesta resposta, no? Perquè això vol dir sí. que està funcionant, que les activitats estan arribant als infants. Comentaves que això és una prova pilot, que esteu encara una mica a fase de definició, però no sé si ens pots avançar una mica com avançarà aquest projecte properament.
Sí, nosaltres la nostra voluntat és treballar. Aquests casals d'estiu es van fer propostes educatives per als 8 eixos temàtics que t'he comentat al principi, no? I ara la nostra voluntat al llarg d'aquests propers mesos i aquest curs, diguem-ne, serà segurament a fer paquets de coeducació, d'activitats de coeducació específiques per a alguns esdeveniments, com per exemple pot ser el 25 de novembre, que és el dia per l'erradicació de les violències contra les dones, no? I tenir activitats específiques perquè des de la petita infància i els espais de lleure es pugui treballar per revertir la violència que patim les dones, no? Pel fet de ser-ho. I, per exemple, doncs es faran activitats específiques en relació amb això, no? I en aquest sentit, doncs, per nosaltres és molt important doncs, que els ajuntaments del territori doncs, hi participin activament, doncs, com s'ha fet a l'Escala, però a les comarques gironines hi ha hagut casals doncs, també a Blanes, a Bellcaire, a Ullastret, a Mont-ras. Bàsicament nosaltres treballem doncs, amb els consells comarcals i amb els ajuntaments també doncs, per poder desplegar el màxim possible aquestes activitats.
Mm-hmm. Doncs Sarai Espejo Benito, directora general d'Equitat en els Treballs i Corresponsabilitat, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Mirades d'Igualtat per explicar-nos aquesta prova pilot que heu estat duent a terme, aquesta caixa no, d'eines de la coeducació que feu en els casals d'estiu. I esperem no, que puguem seguir treballant per avançar en aquesta línia que és tan i tan interessant i important.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes.
I com cada dimecres arriba el moment de fer el sorteig del número de loteria de l'anxova milionària i per això tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia, Ona Vilà, bon dia a tothom. Què, com van anar les vacances, l'estiu i tot?
Molt bé, molt bé. Aquí molt caloroses les vacances, eh?
Pues mira, sóc del carrer Pesca, que déu-n'hi-do.
Home, perquè avui hi ha hagut un canvi de temps així molt curiós.
Radical,
radical, sí.
Bé, anem per al número.
Som-hi.
Pues és el 16.363, 163.63. Uh-huh. 625 aniversari de l'Hospital de Santa Creu i Sant Pau a Barcelona.
Molt bé.
I com tenim un sol participant...
Només tenim un participant? Carai, hem arrencat així una mica fluixets, eh?
Sí, perquè la primera setmana sempre passa igual.
Sempre costa una
Encara
mica.
Encara fa calor, la gent se'n va a banyar, no se'n recorda de la ràdio...
I no ens escolten, vos dic.
I ara a partir d'ara ja tothom ja suposa que la cosa canviarà.
Home, esperem que sí.
Doncs en Josep Ximinis, que va trucar aquí a l'emissora...
Sí, doncs, tant. Doncs molt bé. Sí. Doncs mira, enhorabona, Josep, no hem hagut de fer el sorteig perquè ets l'únic que has trucat, però cap problema, tu, això que t'emportes, eh?
Això t'emportes. Doncs molt bé, hem de dir que aquest dècim el tindràs aquí a la ràdio, el pots venir a buscar a partir d'ara, demà, i tota la setmana, si vols.
Sí, sí, tant, nosaltres aquí... Bueno, divendres no hi serem, eh?
Ah, no, divendres
no. És festa,
Paco. Dissabte tampoc, eh? Diumenge no. Tampoc, eh?
O sigui, o demà, avui, demà, o ja dilluns.
Va, doncs quedem així. Uh-huh. Doncs molt bé, fins a la setmana que ve.
El sorteig, Paco, és dijous, eh? Això recordem-ho també.
El sorteig a Madrid és dijous, o sigui, el divendres del matí en el diari podeu saber com ha quedat tot.
Perfecte.
Ojalà toqués aquí a l'escola.
Home, mira, tant de bo ja estaria bé, no? Donar-li una alegria a en Josep Ximinis, estaria bé.
Molt bé, doncs fins a la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, gràcies,
adeu,
Paco.
Adeu, amics, adeu.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes,
Fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, 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 l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sol entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Sabies que...
L'espai té una olor i els astronautes han intentat descriure-la. Evidentment, a l'espai no podem olorar res directament perquè és un gran buit gairebé total i no hi ha aire que transporti les molècules fins al nas. Però quan els astronautes fan una caminada espacial i després tornen a entrar a la nau, han explicat que les seves eines i vestits tenen una olor molt peculiar. Diversos astronautes l'han comparada amb metall calent, carn cremada, fum de soldadora o pólvora. L'olor apareix quan les molècules que s'han enganxat als materials durant l'exposició a l'espai reaccionen en tornar a entrar en contacte amb l'aire de la nau. Una possible explicació està relacionada amb partícules d'alta energia i amb reaccions químiques produïdes per l'oxigen atòmic de les capes superiors de l'atmosfera terrestre. Quan els materials exposats a aquestes condicions tornen a un ambient amb oxigen, es poden produir reaccions que generen compostos olorosos. El més curiós és que aquesta olor no és realment l'olor del buit. El buit no té una olor pròpia. El que els astronautes perceben és el resultat de la interacció entre l'espai, els materials dels seus vestits i l'aire de l'interior.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I avui obrim un altre cop, tornem a obrir de nou aquestes dues cares dels valors a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana, ja la tenim aquí. Montserrat, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona.
Montserrat, com has passat l'estiu?
Doncs bé, molta calor, però bé.
Molta calor, eh? Això és el que ens diu tothom.
És que ha sigut per tothom.
Sí. Avui volíem parlar una mica de canvis, no? Perquè s'acosta el setembre, aquest moment en què tornem a rutines i fins i tot a vegades canviem, no?, una mica aquestes rutines, perquè poden començar classes noves, poden començar feines noves, a vegades fins i tot. Una mica, com enfoquem aquests canvis? Com ho hem de fer una mica, Montse? Què diries?
Mira, farem sempre aquesta mirada gestàltica, no? Ens ho mirarem des de la Gestalt, amb una mirada una mica àmplia, perquè el canvi, a vegades entenem el canvi com allò que decidim nosaltres. Mm-hmm. Però el canvi, en realitat, hi és constant. Des de que deixem, canviem. Cada dia, cada moment, cada... canvia.
No? A vegades canviem... sense adonar-nos-en, no? Potser...
És el que no va dir. La gestalt el que fa és ralentir i dir, sigues conscient de que el canvi està en cada moment present, no? El que sí fa la diferència és com acceptem o no el canvi. Perquè, en definitiva, les rutines també canvien, no? I decidir de canviar de rutina sí que és una decisió. O a vegades no. A vegades és que el temps ens porta a fer aquell canvi, no? I quan vàrem proposar aquesta diguem, programa del canvi, em va venir molt, molt espontani el fet de que moltes vegades la por al canvi en realitat és la por a la grandesa del que podem arribar a ser.
Ostres.
Perquè tu imagina un aglà. Quan és un aglà no s'imagina que pot arribar a ser un alzina o un roure espectacular.
No, i tant. Aquí hi ha un canvi profund.
I profund. Però que a més succeeix naturalment. En el moment que fa rels i comença a fer fulles i comença a créixer, va fent. I quan ja ha començat no hi ha un parar-se, no? I arriba a ser majestuós, no? Les persones també podem ser majestuoses. Què ens frena moltes vegades? La por a créixer.
O sigui, podem passar també d'aquest aglà a la gran alzina, no?
Sí. Sí, perquè aquí la prova està... El que passa, que després quan hi vaig pensar, dic... La cosa paradoxal és que a l'arbre tu el veus majestuós. I la persona, normalment, la seva grandesa arriba quan no hi és. Si pensem en els artistes, en els grans empresaris, en les persones que han fet grans coses, realment les coses grans, grans es veuen que són grans quan la persona ja no hi és. Pensem en Steve Jobs, per dir-ho d'alguna manera.
Sí,
no?
Sí, a vegades és això, no? Que se'ls reconeix un cop ja no són aquí.
Exacte. I d'alguna manera els canvis a nosaltres també ens passa el mateix. És dir, quan tu veus que has fet els canvis, quan ja els has passat. Si tu penses, quan vares decidir quina carrera estudiaries o què faries, segur que et feia cert respecte. Aquella ona d'aquell moment, es podia imaginar la ona d'avui fent el programa que fa?
Home, ella tenia ganes d'arribar aquí, però no sabia si arribaria aquí, no? Perquè tu comences a estudiar el que t'agrada, però penses, vés a saber... No? Perquè vull dir, sempre et bombardegen amb el mateix. El mercat laboral està fatal, dels 90 que sou a la classe només dos arribareu a treballar en una ràdio, i clar, no penses seré jo.
Aquí està. Per què no jo?
Clar, poder per falta de confiança en un mateix, no?
Has donat en el clau. Llavors, el fet del canvi, quan tenim por al canvi, és la falta de confiança en un mateix. Per tant, podem... és a dir, el que l'ànima desitja, segurament que el cor i el cos pot fer. El que passa que... I la gestalt per això ens porta molt a escoltar-nos a nivell també corporal, no? Perquè si quan tu et diuen dels 90 que sou només dos, tu en aquell moment segur que penses, vale, però jo ho vull provar.
Sí, sí, sí.
I aquest coratge és el que t'ha fet arribar avui aquí. Per tant, si em demanes què ens serveix per al canvi, coratge i confiança, que és el que tu vas tenir en aquell moment. I per tant, t'estic posant algo que ja has viscut. Perquè moltes vegades diuen, no, sí, expliques coses molt boniques, però després posar-les a la pràctica... No, no, tots els hi hem posat a la pràctica a vegades. El que passa que... és dir... La gesta ens diu que mirem a l'aquí i a l'ara, però sí que hem de tenir una mirada de reconeixement de lo que hem fet i de lo que no hem fet també, és a dir, la consciència, i cap allà on volem anar. És a dir, el que volem ser demà ho hem de decidir avui, perquè una barca que no tingui rumb es perdrà, no? Doncs posem la direcció cap on volem anar i confiem i sobretot posem-hi la nostra voluntat i el nostre saber fer sense sentir-nos petits.
Clar, aquest és el problema, no? Que a vegades davant d'aquests grans canvis o d'aquestes decisions que hem de prendre ens sentim petits, no? Sentim que no donem a l'abast una mica.
Segurament ens falta una mica això de fe, no? Uh-huh. Una paraula que està molt poc utilitzada, però que la fe mou muntanyes. Llavors, si creiem en nosaltres, segurament ho aconseguirem. La por, en definitiva, està per salvar-nos, perquè no ens tirem per un balcó o per un barranc, no? Però, en canvi, sí que podem baixar per una escala, no? Uh-huh. Doncs això mateix ens serveix per qualsevol cosa. És dir, si jo vull ara dir pilotaré un avió, segurament m'estic volent tirar per un barranc, perquè a la meva edat no em deixaran pilotar un avió, no? Uh-huh. Ni tindré el temps ni el saber fer per arribar a pilotar un avió. Però si dic, vull pujar amb un globo aerostàtic, uh-huh, això sí que ho puc fer. Llavors, mesurem el canvi que volem, no? Si sabem els recursos que tenim i cap on volem anar, i en el cas els recursos que hem de fer, uh-huh, perquè no vol dir que només haguem de comptar amb el que tenim, també podem comptar amb el que treballarem. És dir, imaginem-nos ara que estem al setembre i que hi ha doncs molts propòsits, segurament, no? Quan ens fem els propòsits, siguem realistes.
Això sempre ho dius, eh? I és important.
Sí, perquè realistes en les dues parts, és dir, realistes amb el que som capaços i amb el que no està al nostre alcance. Uh-huh. Perquè, com algú que diu, jo vull ser milionari.
A veure. Bueno, per somiar és gratuït ara aconseguir-ho, això és una altra cosa.
Però sobretot el que porta és una gran frustració. Uh-huh. Perquè, clar, si tu dius vull allò i allò no t'arriba, estaràs frustrat. I per coses bones que t'arribin, no els hi donaràs el valor. Per què? Perquè tens la mirada posada massa enllà. Uh-huh. Llavors, quan volem fer un canvi, mira, m'ha a la seqüència, que ara ja aviat no la tindrem perquè ja va tot automàtic, però els cotxes, quan tu vols arribar a 100, què fas? Per començar, primera, segona, tercera, quarta, quinta, i els que tenen sexta. Vale? Uh-huh. Evidentment, has de fer aquesta seqüència.
Has de passar per totes les marxes, no podem passar de primera a cinquena directa.
Què li passa al cotxe si li fas de primera a cinquena?
El rebentem, el calem i ja allò ja no tira.
Pues la vida és així, té unes seqüències. I els canvis tenen unes seqüències. Llavors, cal, sí, marcar-nos la meta, arribar a 100, ok, fem les seqüències. Però allò de... I fins i tot quan diuen no es pot canviar. A veure, no hem de fer el gran canvi, hem de fer pas a pas. Uh-huh. I aquella frase que diuen, quan tu canvies la manera de mirar el món canvia, és veritat. Perquè tot és així. Vull dir, les coses són com són, però com tu les mires, les veus més grans o més petites. ¿Vale? Uh-huh. Llavors, jo amb la gesta hi ha una figura que és la figura fons, aquella que hi ha el lleó i el gat, no? Uh-huh. Que el gat, si es mira al mirall, veu un lleó. Mm-hmm. En realitat, és les dues coses. El gat pot ser un lleó i el lleó pot ser un gat, no? Per què? Perquè el lleó, quan és manso, és maco com un gatet, i el gatet, quan és enfadat, bèstia a posar, no? Llavors, tots som el lleó i el gatet, no? Anem a veure en quina situació... cal que fem sortir el gat o fem sortir el lleó. Perquè la força nostra és la capacitat de decidir qui actuar en cada moment. I això què ens ho fa fer? El raonament. El raonament i les emocions.
Per tant, aquí també hi té molt a veure, no?, la percepció que tenim de nosaltres mateixos, no? Perquè en aquest cas el gat que es mira i veu el lleó té una autoestima molt alta, no?, d'ell mateix, podríem dir.
Sí, o somia amb ser-ho, no? Pot ser que ja pensi, ho soc, o somio amb ser-ho. I al revés. Llavors, això de l'autoestima i l'ego és molt curiós perquè precisament, i això ve amb el canvi. Jo que estic arribant aquest any, diguem que estic en l'any que faré el 60, i m'he posat a estudiar una mica més tot aquest tema, no? I és veritat que és un canvi, cada dècada és un canvi, que la pots viure més o menys, i parlant-ne amb les persones que són més o menys de la mateixa dècada o del mateix any o tal, no? Cadascú ho porta una mica a la seva manera, però sí que a cada època fem una mica de revisió. Vale? I això és un canvi inevitable. És a dir, quan tu et vas fent gran, hi ha coses que et deixen d'interessar i te n'interessen unes altres. No? Llavors, en aquest cas de l'ego, quan hem creat un protagonista, hem creat aquest lleó per presentar-nos, i a mesura que anem avançant, ens donem compte que aquest lleó no ens acompanya tan bé, que no és tan gran. Que potser si ens presentem amb el gatet, caiem més bé i la vida ens és més lleugera, no? I és quan traiem una mica aquella màscara de l'ego, no tant de com ens presentem, sinó com som. Però quan ens en donem compte, quan ja ens hem donat unes quantes pinyes presentant-nos amb el lleó, no?
Clar, a vegades passa, no?, que potser ens n'adonem massa tard, en algun sentit.
Jo crec que mai és tard si la dicha és bona, no? Però sí que és veritat que això, a vegades, si ho dius amb una persona, en segons quin estadi està, et dirà, ui, no. Però després hi ha coses que hem de deixar que passin. I aquest és el canvi aquest que dèiem, no? I en canvis, el que ens fa patir del canvi és quan obstaculitzem un canvi.
Sí, quan no el volem acceptar.
Exacte. No volem acceptar o no volem fer aquell pas. No sé, imagina que tu te'n vols anar de casa, no? I ja tens el pis, ja ho tens tots muntadet i tal i qual, però et fa certa mandreta i tal i qual. I què acabarà passant? Que algú et dirà, home, vés-te'n ja.
Em faran fora, no, al final.
I llavors et sabrà greu.
Sí, segurament.
Sí, per tant, quan posposem segons quines coses, ens estem autofringint alguna mica, no? Perquè si ho féssim naturalment, et trobarien a faltar. Dirien, ai, l'Ona se n'ha anat, ara la trobem a faltar, saps? En canvi, si esperes que els altres et diguin, bueno, pues ja ho tens tot, vés-te'n ja, l'altre li sap greu, segurament, haver-t'ho dit, i que t'ho hagin dit.
Per tant, hem d'anar seguint una mica l'evolució dels canvis com venen, no? No intentar ni frenar-los ni potser accelerar-los tampoc a vegades.
Acceptar-los amb molta consciència. Acceptar-los amb molta consciència. Perquè i les rutines, ara un dels temes està que quan diem tornem, perquè ara tornem.
Tornem a la rutina, sí.
En realitat no tornem un lloc. Perquè el passat està passat, no hi podem tornar. Pots
comencem
fer la mateixa
una nova rutina,
no? Pots fer les mateixes coses que feies, però tu ets diferent. Tu i tots els oients som diferents. D'avui a demà, demà ja no som els d'avui. Per tant, el de tornar està bé per algunes coses, però moltes vegades jo ho vaig viure molt en el fet de tornar, entre cometes, que jo no en dic tornar, com vaig, diguem, decidir viure altra vegada a Espanya, què passa? Que les persones que tu vas deixar esperen que torni aquella que va marxar.
Clar, però això és molt complicat, perquè han passat un temps i, a més, les experiències que has viscut fora t'han fet canviar.
Clar, però i els de dintre també han canviat. Llavors, no es pot tornar a donar aquell cafè que prenies els dilluns a la tarda. Perquè provaràs a fer el cafè el dilluns a la tarda, però són dues persones diferents.
Clar, s'han de buscar nous encaixos, no?
Sí. Per tant, el de tornar, podem tornar les coses que ens han deixat, però nosaltres tornar és una mica complexa.
Perquè... En aquest sentit, sempre endavant, no? Hem de mirar.
Sí, perquè fixa't que la vida ens hi porta. La vida és això, des de que naixem comencem a créixer, 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 créixer i anem endavant, no és possible parar-se. Per tant, el canvi és natural.
No és possible parar-se, eh? Això és... No sé, a vegades angoixa una mica, no? El de dir, sempre estem en constant evolució, no, no podem parar-nos.
No. No. A mi em ve l'imatge aquella que a vegades diem del hàmster a la roda, no?
Sí.
En realitat no podem baixar de la roda. No podem baixar de la roda, pots ralentir la roda. Però baixar, no. No, perquè cada... És dir, com a éssers vius tenim una evolució. I fins i tot les coses tenen una evolució, no? Però nosaltres com a éssers vius no és possible parar. No és possible parar perquè fins i tot quan estem malalts no parem, fem un stop. Però el nostre cos continua, la nostra ment continua. I quan estàs bé ja no ets el mateix que eres i no tens els mateixos pensaments perquè tens una consciència diferent. Pots haver sentit vulnerabilitat, pots haver sentit gratitud que t'has curat, o pots haver sentit ràbia que has estat malament. Tot això ja et porta a ser una altra persona. Per tant, el canvi és inevitable.
Doncs, Montse, ens quedem amb aquesta idea del canvi inevitable i també el que hem comentat abans, no?, d'acceptar-lo sempre, tal com venen, no intentar aturar-los, perquè a vegades llavors és pitjor, no?, els fem així més convulsos, aquests canvis.
Sí, el que és important és tenir la ment i la vista oberta i dir quin és el camí que em convé recórrer. Però estar predisposat a seguir caminant.
Doncs, Montse, moltes gràcies per venir de nou, ja no dic tornar, venir de nou aquí a les dues cares dels valors. Ens retrobem d'aquí dos dimecres per seguir conversant.
Per mi m'ha encantat, doncs, això, venir a la ràdio de nou. Gràcies, fins d'aquí dos dimecres.
Gràcies, Montse.
Bon dia.
Farem un passeig per totes aquelles cançons que van venir i d'altres que vindran i que ja no podràs compartir amb mi ni cantar amb mi com abans. Fan temps de canvis, deia el vent. Avui assegut en el balcó un vespre més, mirant com el temps, com sempre, va perdent el temps. Mai no n'ha parlat, però què li vols dir? Pobre temps. Fan temps de canvis, però no hem de tenir por. És un temps de canvis que em porta de millors. Bufant temps de canvis, de mirar-se a l'esquena i comptar una a una les ferides d'aquests anys. Bufant temps de canvis. Avui es trencarem el cap pensant que podríem haver fet molt millor tot allò que vam fer tan bé com vam poder. Però sé que sabràs apreciar la meva bona voluntat. Fan temps de canvis, però no hem de tenir por. És un temps de aquests anys, bufant temps de canvi. Per tu i jo, per tots dos, per tothom, bufant temps de canvi.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa d'avui ho farem amb els secrets de la cuina, amb la Joina i la Remei. I avui reprenem una de les seccions que vam inaugurar la temporada passada, que és els secrets de la cuina, que la fem com sempre amb la Joina Oliveres i la Remei Arnau, i ja les tenim aquí ben preparades per tornar-nos a explicar tot de receptes i sobretot els seus trucs. Joina, Remei, com esteu? Com heu passat l'estiu?
Molt bé, molta calor.
Massa calor.
I això de cuinar amb calor també és complicat, eh?
Sí, sí, i tant que sí.
Perquè amb el forn, amb sí, la vitroceràmica o els fogons, el que tingueu, sí, tot allò de seguida s'escalfa.
Tot sí. Tot crema.
Es tracta de cuinar anant despullat.
Sí.
Mira.
Aquest és el teu truc, eh, Remei?
Sí. Sí.
Per no passar calor.
Sí, sí, sí.
Però a part de calor, avui de què heu vingut a parlar?
De conserves.
De conserves?
Mm-hmm. Sí. Farem una mica.
A veure.
I què feu en conserva vosaltres?
Bueno, salsa de tomata, que és el que es fa més, que així ho guardes per tot l'hivern.
La mongeta tendra també es pot fer, el que més aviat la congelem ara, però abans la fèiem una bullida petita i posada dintre un pot i també en conserva. I després bròquil, hem dit que faríem.
Sí, també farem bròquil.
Conserva.
Doncs si voleu anem a pams, per què voleu començar? Tomata, mongetes o bròquil?
Tomata.
Per la tomata, doncs vinga, jo no t'he vist molt decidida, com la fas tu la tomata?
Bueno, com que tothom la fa de la seva manera, jo sempre l'havia fet com el cas dels meus avis, diguéssim, que la feien en cru. L'agafaven, la pelaven, l'obrien una mica el suc i la posaven a dintre d'un pot. I després el tapaven bé el pot, el posaven de caps per avall amb una cassola que bullia i així li marxava tot el... com es diu ara?
L'aire.
Feien el buit, així és. I això te conservava, bueno, fins molt de...
Anys dura això.
Sí, anys i tot. Després ara el que es fa és, perquè no ocupis tant de pots, el que fan és triturar-la, la cuinen,
la sofregeixen.
I després fan el mateix, posar-la dintre del pot i també fer el mateix amb la cassola, i treus el buit.
Per tant, és senzill, això de fer
molt
conserva,
senzill,
no té gaire
secret.
Sí, i tant.
Però teniu algun truquet, allò, perquè diguis, perquè faci bé el buit al pot, o perquè quedi ben bona la conserva, com ho feu, això?
Bueno, ell el posa de cas
jo
per avall i jo no.
Jo el poso de cas per avall, o sigui, la tapa que vagi, que cobreixi l'aigua, que l'aigua me vegi fins a mitjan pot. Jo feia, sí.
Ah, no, jo, veus, ho fem diferent.
Sí.
A veure, Remei, com
bueno,
ho fas?
Això.
A veure, jo el que faig és triturar, escaldo les tomates, els apelo, els hi trec la grana, tota la que puc, els apreto i surt l'aigua i la grana, i els poso en una escorridora. I vaig fent, perquè solo tenia bastants, el teniort. Quan els tinc totes pelades, que l'escorridora també deixa anar molta aigua, després els poso en una cassola, amb oli, i els sofregeixo tal com ha dit la Joina. Quan ja estan molt sofregides, que ja és molt vermella la tomata, que ja es veu cuita, després la trituro. I a vegades hi poso un pols de pebre vermell dolç, no picant, dolç, i la sal, i després quan està ben triturat i jo ja veig que és vermell i espès, que se n'ha anat tota l'aigua, ho poso en pots, tal com diu ella, i tapo't, i els poso, tinc un oll amb aigua, i els poso, no els poso de cats per avall, els poso de cats per món, però l'aigua cobreix tot el pot.
Vale.
I també fan el buit, I amb una olla grossa, perquè en solo fer molts, i hasta a vegades en tinc que posar una sobre l'altra perquè l'olla és grossa. I després, quan han bullit durant un quart d'hora, que ja han fet el buit, tanco, i al cap d'un rato sents clac, clac, perquè els pots fan el buit,
refredassa.
Per tant, hem de sentir aquest sorollet, per saber que...
Bueno, si no el sents, no passa res, perquè no t'estaràs allà a la cuina esperant que faci clec.
No,
però vull dir que si és sí. per allà ho sents. Que
I el principal és això, que facin el buita, sí, perquè després sí que no durarien.
Si els poses
no
per amunt o per avall, no passa res. Ara, clar, ella diu que els poses per avall i posa menys aigua, total, que vol dir que li bullen més de pressa que a mi. Mm-hmm. Sí. Perquè a mi aquella llam d'olla, abans no m'abull, tarda molt. Sí. Vull dir que així és com ho fa ella, també li deu funcionar, veus? Però jo no ho havia fet mai.
Clar, i Remei, tu has comentat que hi poses pebre dolç?
Hi poso pebre perquè quedi més vermella la tomata.
Ah, carai, com un queda, colorant.
Això com si fos un colorant, però és pebre, pebre vermell, però dolç.
I la Joina n'hi posa?
Jo no, però la meva jove, que l'any passat me va, perquè també tenen tomates allà,
sí, sí,
doncs me va donar pots de tomata i portava herbes. No sé quines herbes sí. ja són. Ara un dia li preguntaré, perquè ell ho fa com si ja fos el sofregit, saps?
A punt, sí. Mm. Hi ha gent que fa la ceba sofregida sí. i posa la tomata també ja fregida
sí.
i fa
I
el
ja
mateix.
Fa el sofregit.
I ja té un sofregit fet.
Sí.
Però jo m'estimo, si hagués de fer això, m'estimaria més fer la ceba tot sola
sí.
i la tomata tota sola, sí. perquè tu poses la quantitat de ceba que tu creus.
Clar, llavors així cada vegada pot
sí.
ser,
sí,
no?
Sí, perquè segons què, com ara l'arròs necessita més ceba, els macarrons necessiten més tomata, vull dir que...
Sí.
I abans, la meva mare el que feia, que no tenien pots d'aquests tapat hermètic, ho feien amb ampolles de xampany.
Ai, ah, sí,
carai,
la meva àvia també.
Les tomates enteres, crues, a dintre l'ampolla. Però primer, abans, havien vengut un
sobres,
blanc,
uns sobres eren.
Que era un conservant,
sí.
suposo, el barrejaven a la tomata, i al cap de 10 minuts d'haver-ho barrejat ho posaven amb ampolles,
sí.
posaven un tap de suro, nou,
sí.
i li feien una classe de nus, que jo no sé quin nus és, els pescadors el deuen saber fer, però la meva mare el feia, que no,
sí.
no explotaven,
No.
I es guardaven sense bullir ni res.
Sí.
Però, esclar, portaven una química allà
sí.
dintre.
Sí, sí.
Jo I també després, recordo, de seguida que varen veure que millor no posar-li, després ho bullien, també.
Clar, perquè necessitava, no?, aquests
sí.
polvos que heu dit
sí,
que compraven.
Sí, sí.
El que passa que la tomata crua també és molt bona. Si un dia vols fer pa amb tomata i t'hi poses aquesta tomata en conserva crua, que també pots bullir-la, però de dintre no quedarà cuita com
clar.
Un sofregit. Xafada en el pa, amb sal i oli... Boníssima, també. Com una marmelada.
Sí.
I entenc que quan feu conserva en feu molts quilos, no? És allò que un dia t'hi poses i en fas.
Home, sí,
bueno,
perquè si en fas poc...
Sí, jo si hagués d'anar a comprar les tomates i fer conserva, no.
No ho faries,
iria a comprar la tomata ja amb un pot, que ja m'he
dit. Sí.
Tot. Jo perquè els tinc i
sí.
ho aprofites, però si no, jo no en compraria. Hi ha gent que sí, que compra tomates
sí,
per
sí.
fer-se la conserva, eh?
Els agrada fer saleis.
Però jo cada dia me torno més gandula, la veritat.
Bueno, al final el Remei són molts anys, eh? També,
sí, sí, de moment que... I després venen els nens a dinar, fas arròs amb tomata i diuen tomata de la teva, no ens estimem més la Solís o qualsevol altra marca.
Ostres.
Saps? Perquè
això
no té,
creu,
no té ni pius, ni grumolls, ni té
clar.
Res. Que la
és
meva tampoc en té, però ells n'hi troben.
Sí. Dona la casualitat.
Heu dit a l'inici tomates, mongetes i bròquil. Com,
sí.
com ho feu, la conserva de mongetes?
La mongeta la fas tu.
La tendra, mongeta tendra.
Jo
vale.
no, tu no ho fas, eh?
Jo
sí,
no ho faig,
però
he plegat
tendra.
De fer-ho, perquè ara els acongelo tal com raja, com venen de l'hort, els arrento, els atallo, diguéssim, els poso a punt de bullir, els arrento i quan són ben seques els estenc a sobre un drap perquè quedin ben seques, després els acongelo.
Mm-hmm. Ara ja t'has cansat.
I ja no faig pots, no. I, però abans es feia, es netejava tal com t'he dit, s'escaldava i després es posava en un pot, amb el suc mateix, i ho posaves a bullir i feies el buit.
També,
i
com
també
la tomata.
Se conservaven. El que passa que ja eren una mica cuites després, ja i tot.
Clar. Però bé. Llavors les havies d'acabar de coure, eh?
Ah, això mateix. Després els atiraves, si feies patata i mongeta, els atiraves quan faltaven 5 minuts perquè la patata fos cuita, perquè de seguit eren cuites després.
Mm-hmm.
Però ara ja t'he dit que els faig així. La Joina no en feia, poder?
Jo no, de mongeta
vale.
no, mai.
No, no t'ho feies bròquil, la
bròquil,
Joina?
Bròquil,
sí.
Sí, sí, jo també. Però ella el fa d'una manera i jo el faig d'una altra.
Això,
doncs vinga, comencem.
Va, Joina.
Sí. Jo els explicaré de la manera que feia la meva àvia, que és de la manera que el faig jo, perquè a l'Ola li agrada molt d'aquesta manera. El gafut i bueno, el neteges, li treus allò que queden...
Sí, el suro del tronc, allò
sí.
que és més gruixut.
Bueno, i després l'altre també ho vas desfent, que queden
branquetes.
Això.
Mm-hmm. Perquè estem parlant del bròquil, aquell que és blanc, o
blanc,
és blanc?
El blanc.
Jo també, el blanc. Abans no n'hi havia de cap més classe.
Aquest que tothom el feia servir per amanides.
Sí.
Abans les amanides eren bròquil, ceba, tomata i enciam.
Sí, sí, sí. sí
sempre.
Sí.
Curiós, perquè ara amanides de bròquil poc se'n troben,
no,
eh?
No,
no, no és tan comú fer-lo.
Sí. Ha de ser que sigui així, que sigui fet en conserva.
Sí, sí, sí. Doncs ella el que feia era, el posava també aigua a bullir, l'escaldava una mica, no gaire, tot just de Déu, tirar-li, escaldar i treure'l. Mm. El vent escorria, però guardava aquella aigua perquè se li refredés.
Sí.
Després agafava un... Ella tenia una... De,
com una gerra.
Dic? Una gerra d'aquestes de fang, de,
sí, de ceràmica,
de ceràmica,
sí. No sé,
i emplenava tot el... D'això el pitjava, perquè quedés ben pitjat. Després hi posava vinagre, per afegir, posava una mica d'aquest suc que havia fet bullir, sal, i després hi posava, a sobre de tot, hi posava l'oli, ben ple d'oli. I després ella agafava una pedra i la posava a sobre perquè no li surés.
Ah, carai!
Sí.
Per fer anar el bròquil cap a baix.
Si no, sí, perquè si no pujaria i te quedaria dolent el de dalt. I també se li conservava tot l'any, més de l'any.
Llavors entenc que no el posava en pots, ella, eh? El deixava dins de
no,
la gerra.
No, ella ho feia així. El vinagre suposo que ja conserva bé,
és un conservant i el sal també.
Sí, sí. Llavors cada vegada que vols una mica de bròquil,
agafes, sí, creus, anava allà, tallar... travia la pedra, agafava el bròquil, feia la venida de tornar per la pedra.
Sí. Això, històries de la teva àvia,
De la meva àvia, sí. Jo me'n recordo molt d'això.
Sí, jo a casa també ho feien de la manera que jo també ho he fet fins ara, el que passa que ara no tinc ningú que em vulgui, ja no em faig.
Sí.
Però també, el que passa que jo no l'escaldava. Jo agafava el bròquil, també tallava sense, amb les mans, fas branquetes, el rentes, el poses en un pot ben apretat, sí, perquè a mesura que es va salant i tot va perdent volum. Posava en un pot i després feia posava vinagre, quasi bé, si el pot era un pot de vidre, si el pot era molt alt, doncs posava, no arribava a la meitat de vinagre, un quart de vinagre, i després feia una barreja de sal i aigua, salmorra,
sí, com un brou, brou,
com un brou de sal, sí, i aigua,
sí,
que quan hi poses una patata o un ou, l'ou suri.
Sí.
I va bé, jo ho feia així, sí, amb una
si
patata o
un ou.
Si tu ho
provaves amb
l'ou, sí,
o la patata.
Sí, si hi havia prou sal, és per saber si hi ha prou sal.
Sí. Això també és un truc molt interessant, per saber.
Sí, jo ho feia així, ben rebenat, fins que la sal s'afonia, i després hi posava l'ou o una patata de la mida d'un ou. I si surava era que ja hi havia prou sal. Després ho tirava dintre, que ja es barrejava automàticament amb el vinagre, i també hi posava una pedra perquè no surés el bròquil, i allò, el no ser escaldat, tardava més a poder el menjar. Mm-hmm. Ella, de la manera que ho ha explicat, al cap de pocs dies ja es devia poder menjar.
Un mes o dos, penso.
No tant, dona, si era escaldat, no. Era jo que tardava un mes o dos.
És que així es agafava més el gust.
Sí, però clar, ja de tendre ho havia de ser
molt el teu.
Era dur el meu si el menjaves abans de temps. Era cruixent, saps?
Bueno,
havies d'esperar que hagués estat ben bé un mes, ben bo, perquè es pogués
però
menjar el cruixent.
Però era cruixent, també, perquè sí, no l'escaldaves gaire, tu més feies tombava i treure.
Havia de ser menys cruixent, per això te dic, el que potser no te'n recordes gaire, però el ser escaldat queda molt tou, el broc,
no, però,
queda més tou.
Sí, queda més tou, però no, com que només feia ficar dintre i treure'l de seguida.
Sí, sí,
només
sí,
perquè
sí.
Si, que se mateix tot l'únic.
No, sí, i em fas més avia de què quedi.
Perquè entenc que el bròquil no us agrada, tan cruixent, que espereu que sigui més malós.
A mi m'agrada cuit el bròquil.
A tu m'agrada ben cuit.
M'agrada de tota manera el bròquil. Al cabo de bullir, no hi he posat sal, que me n'he descuidat, i tot i això el trobo bo. Vull dir, m'encanta, però bullit. Jo així és cru...
Tu, Joina, també t'agrada ben malós o així una mica cruixent?
Jo el cruixent m'agrada també una miqueta.
Sí, jo amb amanida no me cridava. No.
Normalment les amanides, si vas a un restaurant d'aquests de dintre de pobles veïns,
em posen.
Bueno,
i també saps el que fèiem amb el mateix sistema del bròquil aquest que he dit amb cru? Ho fèiem amb els bitxos.
Ah, amb els bitxos també.
Que són bitxos.
Sí, els pebrots.
No, bueno, són grossos,
groc,
el que són de color groc, els bitxos.
Vale.
Són de color groc. També travies el ganxo de dalt, sense foradar, que quedés tancat. També el posaves en un pot, mirant de què amullar-los bé, perquè, esclar, avulten molt, perquè són buits de dintre.
Sí.
I també feia això, el mateix vinagre i aigua sal, i al cap d'un mes ja els podies menjar.
Per tant, una altra conserva, conserva
sí,
de
pobrets. Sí, sí,
de
no hi havia pensat.
És que abans la gent tot ho conservaven així,
era
pobres,
la manera.
Perquè, esclar, a l'hivern no tenien res.
Sí, sí, la meva mare hasta tomates havia fet, verdes en conserva així. Esclar, si t'agraden les coses així, que tenen un nom, jo ara no me'n recordo com se'n diu, tot el que es ven així amb aigua, que es conserva amb aigua sal, se'n diuen, té un nom aquest producte.
Ah, no sé pas.
Ostres, ara
no sé,
m'has deixat també que no sé pas quin és.
Encurtits, no?
Ostres, no, no sona gens. No, jo els diria conserves, no?
Jo sí.
Estan dins d'un pot.
Tenen un nom, tot el que són viandes així fetes amb sal, amb aigua sal, tenen un nom.
Ja ho buscarem, Remei. Però Remei, Joina, moltes gràcies avui per venir-nos a presentar aquestes conserves, eh? Hem vist que es pot fer de tot, eh? Mongetes, bròquil, pebrot, la primera que hem dit, la tomata, no? Que és poder la més coneguda.
I tant, i tant.
Doncs què us sembla si ens retrobem un altre dia per parlar de més cuina aquí al Més Calent a l'Aigüera?
Sí, molt bé.
I així acabem el programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El Més Calent a l'Aigüera.